Home, no sé si semblen els de la Bette Davis, però en tot cas sí que té uns ulls penetrants i blaus. El nostre convidat aquesta matinada per parlar d'hipnosi, hem portat avui als estudis de Catalunya Ràdio Domènec Luengo, que és doctor en psicologia, psicoterapeuta i especialista en el tractament de l'ansietat. Bona matinada, doctor.
Hola, bona matinada.
De fet, suposo molt gratificant per les persones que ho poden haver posat en pràctica que hi hagi algun tractament més enllà de tot el que són fàrmacs, no? En el cas de l'ansietat, que normalment aquests tipus de trastorns, doncs, sempre bàsicament el recurs més directe és el de les pastilles.
Hi ha una idea bàsica. La idea bàsica és que un trastorn d'ansietat és un trastorn emocional, és un trastorn d'una, diríem, forma d'entendre la vida molt atemorida, excessivament, radicalment atemorida. I realment aquesta persona està veient la vida en un filtre negatiu o pessimista. Jo diria a vegades catastrofista, fins i tot. No hi ha ni una sola pastilla que pugui canviar el pensament i la visió de la vida d'una persona.
La hipnosi sí, pot canviar el pensament i la visió de la vida d'una persona?
Una persona pot canviar-se la visió de la vida. La hipnosi és una tècnica que ajuda a fer-ho més ràpidament i més contundentment. Sí.
Seria com un camí, per dir-ho d'alguna forma.
Correcte, és una tècnica, sí.
Allò que diuen, començareu a notar una relaxació extrema quan compti tres... Segur que més d'un s'imagina l'inici d'una sessió d'hipnosi amb aquestes paraules, que m'imagino que no sempre és així. És allò d'aquells tòpics que des d'aquí també podem trencar, no?
Malauradament ve del món de l'espectacle. Hi ha alguns països que ho han prohibit, evidentment, un tipus de denigració de la persona, etc. No? El que treballem a nivell psicoterapèutic és molt diferent. Evidentment, la persona, per entrar en l'aplicació d'una tècnica hipnòtica, requereix, en principi, una bona confiança amb el terapeuta, requereix la creació en aquell moment d'un clima adequat, i això de l'1, 2, 3 entra en estat, això és francament de pel·lícula. En aquests moments estem fent moltes altres tècniques d'inducció, o fins i tot la persona pot dir ja estic.
És curiós perquè, clar, normalment quan moltes persones, potser les que ens estan escoltant, la primera imatge que els ve quan es parla d'hipnosi, doncs és precisament aquests espectacles deplorables que, per sort, ara últimament sembla que potser això que deu anar a cosa de modes, no? Els programes aquests de shows televisius, doncs sembla que ara últimament no tiren per aquí, i que la hipnosi és molt més que tot això. Bé, suposo que inclús no té gairebé res a veure amb tot això, no?
Té a veure en el sentit de que es practica un tipus d'hipnosi que és un grau profund. No és la hipnosi usual que utilitzem, per exemple, en el tema dels tractaments d'ansietat, per exemple, o de depressió, fins i tot. És l'ús d'una, com dic, d'una intensitat molt gran, d'un tercer grau, per dir-ho així, de profunditat, però l'anul·lació de la ment en quant a que no, en aquest tercer punt o tercer nivell de la hipnosi està depenent absolutament de l'hipnoterapeuta o de l'hipnotitzador, en aquest cas, no és produent, és contraproduent, en el sentit que la persona nota que quan ha acabat la sessió es pot notar programada, no? Aleshores el seu canvi de pensament no ha estat natural sinó induït. En espectacles pot haver després algun tipus de seqüela, en el sentit que han fet de mi, no? I sobretot si es veu el que s'ha fet d'ell.
Sí, o que la gent s'estan rient, dius, de què deuen riure, o dir, realment...
Clar, és dur. I, clar, en aquest sentit, el que fem a la clínica no és ni molt menys aquesta situació. Clar.
Actualment, la hipnosi, a part d'aquests trastorns que en dèiem, de l'ansietat o d'estats inclús de pànic, fins i tot en alguns casos de
fòbies, sí, tot,
de fòbies, sí. S'utilitza, potser, amb el que pot tenir últimament més èxit és amb els tractaments per deixar de fumar?
Per deixar de fumar, per anul·lar el dolor, per intentar fer algunes coses que, per exemple, la superació d'una situació posttraumàtica molt dura, diríem que són també intervencions, com si diguéssim, de xoc davant d'un fet, i es pot, evidentment, tirar endavant. Jo penso que la gent està agafant cada cop més confiança i veu que determinats esdeveniments, que a més a la història sempre s'han fet, en aquests moments són verdaderament ajudadors d'una manera nova de treure's algun problema. El que passa és que, clar, hi ha algunes variants, no sempre la persona que vol o creu que pot arribar a utilitzar bé aquesta tècnica, i a vegades també fins i tot el propi hipnotitzador no és una persona adequada.
Una persona adequada vol dir que a vegades potser professionalment doncs no tothom està en la mateixa línia, no?
De fet, s'han vist també algunes trampes, per dir-ho així.
És que a més és un tema, suposo, que predisposa molt a això, perquè d'entrada és un tema que per desconegut en molts casos, perquè pot resultar apassionant per fet de, que treballa doncs, amb el subconscient, tota aquesta, la ment humana tan desconeguda alhora, no? M'imagino que això és el que fa que sigui un tema doncs, molt apassionant i que potser per això també doncs, hi pot haver molts camins confusos, no?
Correcte, sí, treballar amb la part del cos que en realitat controla el reste del cos, és veritat. Si es perd el control o algú pensa que perd el control d'aquesta part, evidentment té la seva vida, es pot viure malauradament però i incòmodament sense un peu, però amb una ment que no funciona és francament difícil de poder analitzar la realitat.
Trenquem falsos tòpics com per exemple que per ser un bon hipnotitzador s'ha de tenir una veu profunda, potser en el cas seu sí que és, però crec que no és ni de bon tros un requisit indispensable.
No, jo penso que és una veu que evidentment, està clar, que no tingui excessos, no?
Que doni confiança.
Correcte,
potser, no?
Però bàsicament és, sí, és la intenció i el propi clima que es pugui crear realment qui fa.
Potser algunes de les persones que ens estan escoltant deuen preguntar-se què se sent quan s'està hipnotitzat, quines sensacions es tenen, no?
Normalment un gran plaer i una gran tranquil·litat, un estat de benestar que es defineix com verdaderament poc usual a la vida de l'individu. Realment s'entra en un estat en què tots els músculs, inclús la part lògica i reflexiva del cervell, descansa també.
Plaent, diríem, no? I que molta gent també, allò que dius, i si pots quedar-te en un estat així per sempre, què pot passar?
No, és impossible.
No? Això, aquestes coses, realment...
Sí, sí, són tabús. Tabús
que fan més nosa que servei, no?
La veritat és que sí, no, és impossible. Fins i tot l'ona cerebral que està present en l'estat hipnòtic al cap d'un temps passa a ser o d'activitat normal o de son. De son i despertes després. Vull dir, no hi ha cap estat que pugui arribar a un estat permanent, oníric, ni molt menys.
Se suposa que les persones que venen a vostè doncs, és perquè confien en vostè, en el que vostè doncs, pot ajudar-los a fer, no?
Sí.
Clar, també pots... És que moltes vegades l'hipnotitzador pot fer de mi el que vulgui. Crec que si tu poses en mans d'algú perquè t'ajudi doncs, a fer una sèrie de coses, doncs ja no crec que això ja, fet, és impensable, no?
Sí, jo vull dir, Rosa, dir-te una cosa molt clarificadora en aquest aspecte. És a dir, el nivell que treballem a les sessions clíniques, per exemple, en aquest cas de trastorns d'ansietat o depressions, etc., és un nivell d'hipnosi superficial. Perquè la hipnosi profunda en una persona que dubta de la seva ment és complicadíssima d'acceptar i pot ser fins i tot encara pitjor. És a dir, la persona ha de reconèixer que està en un trance i que està fent una inducció i que està arribant a un moment en què fins i tot pensa que a nivells de hipnosi superficial, que és la que fem a la consulta, la persona parla amb el hipnoterapeuta. Per tant, es pot mantenir un diàleg. Si entrés a alguna habitació, doncs podria saludar-se.
El que no es portaria un ensurt, ni cada dia allà en estat de xoc, ni res d'això.
Depèn de com entri, clar, perquè s'exageren les emocions en aquell moment. No?
Però perquè està com més hipersensible la persona.
I hiperfocalitza en les paraules de l'hipnotitzador, en aquest cas del terapeuta. O sigui, està molt pendent, és com si reduíssim el camp mental i només estigués pendent de les paraules. Però hi ha una cosa molt interessant que vull que quedi clar, i és que en cap moment la moral es perd. I l'ètica tampoc, la moral sobretot no es perd.
I que si vostè li diu, no despullis a aquella persona, si realment no...
No, impossible.
Té aquelles coses que també val la pena aclarir-ho,
sí, no? Sí, per supost.
La hipnosi, aquestes hores de la matinada són d'aquests temes que ens semblen molt més propers, perquè potser sembla que estem més predisposats, que tenim com una sensibilitat una mica més marcada, perquè la nostra ment, doncs, d'alguna manera també estigui més sensible. Sí que és cert que aquestes hores... En hores de la nit al dia potser la ment humana està com més
tot és
clarivident o més hipersensible.
Tens part de raó, especialment en el tema de l'ona cerebral. És a dir, que l'ona molt ondulada que hi ha dintre del que és un procés de son no té res a veure amb l'ona punxeguda i d'activitat elèctrica que té quan estem en vida de vigília. Jo crec que el principal factor és que el cervell conscient, que és el còrtex cerebral, el gros, l'encèfal gros, per dir-ho així, aquest està dormint, o almenys està dormint en un elevadíssim tant per cent, i aquest és el que es porta bàsicament l'activitat elèctrica. Per tant, queda la vida vegetativa, entén-me, la vida més inconscient, la que està manifestant-se. Es manifesta a base dels records, de les sensacions que hem tingut, de les emocions que hem vist, dels sentiments. Això va sortint, és el que regna durant la nit. precisament la hipnosi va a aquest tipus de cervell que s'anomena sistema límbic. És aquest cervell el que anem treballant. Quan...
També hi ha alguna vinculació amb el món oníric, com dèiem abans a la introducció, suposo, perquè també els somnis al cap i a la fi també és això, no? Tot el que flueix de coses doncs, que a vegades no hi trobem gaire explicació o no hi trobem gaire sentit, però sí que el tenen. No?
I tant. Especialment l'intersecció d'aquests dos conjunts, de la son i de l'hipnosi, l'estat hipnòtic, seria el fet de que són els sentiments que surten i és la lògica que es va relativitzant.
Diuen que moltes persones que han deixat de fumar de vegades somien que fumen. No sé si és el cas de la persona que ens acompanya avui, que és Carita de Barcelona, que ha aconseguit deixar de fumar precisament a través de la hipnosi. Bona matinada, Carita, bona nit.
Hola, bona nit.
Va costar molt o també vas somiar que fumaves després d'haver-ho deixat?
No, en absolut que va. No m'ha costat res, la veritat.
Quant temps fa d'això?
Pues 2 anys i mig, més o menys.
I bé, no et va costar gens?
No, la veritat és que no. A vegades, ara quan veig algú que fuma, penso el que m'agradava fumar, però no estic molt convençuda. M'ha canviat com un xip, la veritat.
Per què vas recórrer a la hipnosi? Havies provat moltes altres opcions i no hi havia manera?
No. Bueno, sí, el típic de deixar intentar-ho per una mateixa. I clar, evidentment, una persona que fuma un paquet i mig al dia és com molt difícil. Llavors, això vaig conèixer una persona que feia aquest tipus de teràpia, però no només per deixar de fumar, sinó per altres coses també. De fet, és un veí nostre, i així va anar.
T'ho vas recomanar, no?
Sí, bueno, a través d'una amiga meva va ser ella la que volia anar i em va demanar que l'acompanyés i mira, al final...
Carita, com recordes tu les sessions d'hipnosi per deixar de fumar?
Doncs pues mira, molt curioses. Al principi érem un grup de gent, i al principi no es va explicar què és el que era, què és el que podríem sentir o no. Bueno, va estar molt interessant. I després el que va ser la sessió d'hipnosi en si, la recordo... molt bé, molt relaxant, i la veritat és que jo vaig perdre en algun moment, em donava la sensació de que em dormia una mica, saps?
O sigui que perdies una mica, com si perdessis una mica allò...
Sí,
el teu propi...
Sí, exacte.
El propi control, però d'una manera com si estessis en allò que perds una mica el sentit, diguem-ne, no?
De dormir, sí, com si caies a dormir, saps que se't cau al cap, doncs... Una cosa així, però bueno, que mai vaig perdre en cap moment, em rascava si em picava el nas, i tot bé, molt bé.
Molt bé, Carita, doncs moltes gràcies pel teu testimoni i ànims i endavant.
Molt bé,
fins
una altra.
Adéu-siau. Doctor Luengo, és efectiu al 100% la hipnosi per deixar de fumar?
No.
També suposo que això és molt en funció de cada persona, no?
Hi ha variables personals que fan que puguis tenir més suggestibilitat, fins i tot donant entrada als missatges que et dona en aquest cas l'hipnòtic, l'hipnoterapeuta, anem a dir-li, o l'hipnòleg, a vegades hi ha unes resistències al teu propi sistema de defensa, fixa't, de l'inconscient, que la rebutja a les ordres. Vull dir que és curiós, no? Hem de tenir en compte que no sempre es treballa amb ordre. Hi ha un procés de defensa de l'individu. Si aquest procés de defensa està d'acord i amb l'ordre no hi ha problema, però es pot rebutjar.
Pot topar, no?
Clar, jo he conegut molts casos en els que no es volia, en el fons, treure l'ansietat.
És com una contradicció, no? Clar, una pròpia contradicció.
Correcte, rebutjava els missatges, clar.
Què passa quan una persona està hipnotitzada? Què passa a la nostra ment? Com actua?
La nostra ment actua a un nivell influïble. És a dir, la persona que està en un nivell 1, per exemple, admet fàcilment la informació que li arriba a l'altra persona. Si abans hi ha hagut un plantejament intencional, és a dir, a veure, la intervenció que vaig a fer amb tu té
això,
aquest objectiu,
això, no?
Okay, pactem-lo i anem cap endavant, no hi ha problema. Al revés, jo penso que en la major part dels casos la persona vol obtenir allò pel qual va a l'hipnòleg.
Se suposa que si vas per allò ja és perquè hi confies, no?
El diferent seria que obligadament anessis o neutrament anessis. Bueno, doncs jo vull o no vull, però lògicament pesa més, per exemple, la necessitat de treure el fumar de sobre, o per exemple la dolor d'una part del cos, el que sigui crònic o no, o per exemple treure't un procés ansiós o depressiu, val molt més que qualsevol altra cosa, no? I per tant, evidentment, sí. Què és el que se sent? Se sent, entén-me, com si ressonessin les paraules de l'hipnòleg.
Sí, com si ressonessin més.
Sí, perquè en realitat estàs focalitzant la teva atenció i només t'entra aquella idea. Aleshores, hi ha una habilitat molt gran de traduir les paraules en sensacions i a vegades en imatges. I aquesta possibilitat és realment un canvi o una reprogramació, per dir-ho així, no? És un nou aprenentatge.
És un aprenentatge del qual potser tots ens hi hauríem de posar una mica i treballar-ho més, no? En molts àmbits, perquè veiem que té moltíssimes utilitats. Com dèiem, per dolor crònic, potser és un dels, dels que poden tenir més... de cara a que pugui tenir més èxit, sí, no? Perquè avui dia doncs, els dolors crònics per desgràcia doncs, estan molt a flor de pell.
Et faries creus dels èxits, per dir-ho manera, que poden succeir en aquest tipus de persones. Jo vull proposar un exemple, bueno, un exemple, una realitat, no? A veure, una cosa és el dolor produït per una raó física, per dir-ho així, i una altra cosa és tota una psicosomàtica que li afegeix aquest dolor, que ve de la significació que té per tu aquest dolor. Et pot fer mal la panxa i a més afegeixes que tens un sentiment de que et pots morir, tens un sentiment de que això et limitarà la teva vida horrorosament, pots tenir una nostàlgia de que abans no et dolia, et feia mal i ara sí. És a dir, tu li afegeixes a aquell punt de dolor una mena d'embolcall psicosomàtic que t'està fent altres ressonàncies d'aquest dolor. És a dir, si et fa mal l'estómac tindràs uns símptomes, però si li afegeixes l'embolcall tindràs a més doncs, pèrdua de son, tindràs sensació que et falta l'aire, tindràs símptomes associats que anomenem psicosomàtica. Quan la psicosomàtica apareix, que és bastant sovint, tot s'amplifica. Si treballem aquesta psicosomàtica, reduirem el dolor al seu nivell inicial, que és el físic, i fins i tot pal·liarem aquest dolor físic fent-lo molt més tènue i suportable.
En aquests casos on sembla que pot tenir també més èxit l'hipnosi, més enllà del que dèiem, doncs, que això a vegades per tendències, últimament potser s'ha aplicat molt més en el cas de les persones que volen deixar de fumar, però en tots aquests casos de psicosomàtics potser és on pot tenir més èxit. També hi ha algunes aplicacions que poden semblar curioses, perquè llegíem, per exemple, que i fins i tot l'hipnoteràpia s'havia utilitzat per les persones que perdien cabell, que això, jo no sé si vostè en té alguna notícia, però diu, home, que veiem que una persona que s'estigui quedant calva pugui, no sé de quina manera, a través d'alguna tècnica hipnòtica pugui arribar a perdre menys cabell. La veritat, costa com una mica de creure.
Sí, com les taques de la pell, és evident, no? Però si tot això és una amplificació d'un altre problema, sí que es pot treure. És a dir, si resulta que la pèrdua de cabell ve per un estat d'estrès constant, evidentment que redueix l'estrès i, per tant, no hi ha problema amb el cabell tornar a sortir.
Clar, però si és per un tema hormonal, hereditari, etcètera, aquí no hi ha...
Pensa que sempre estem donant-li voltes al tema psicosomàtic, és a la manifestació de l'inconscient a través dels símptomes.
Sí.
Un dels símptomes
correcte.
Suor, és pèrdua de cabell, és... qualsevol altre que puguin imaginar.
En cas de les persones, per exemple, que els hi suen molt les palmes de les mans, que de vegades és per una qüestió també...
I les aixelles, clar, en tenim a la consulta, evidentment, sí, i fan una sèrie de reaccions horroroses perquè, clar, davant de la gent s'exposen i els veuen com a persones potser brutes o potser... Però tot és, per exemple, mira, tot això deriva molts cops pel fet d'un sentit d'inferioritat. Per exemple, el pensar que et poden observar i poden desacreditar-te a partir de la suor, del cabell, etc. No? Pues és un avís del cos, en realitat, o de la ment, o del sistema ment-cos. Però tot això és fàcilment reequilibrable si es posa en pràctica la tècnica hipnòtica, especialment d'anar directament a la font generadora d'aquests problemes, que és l'inconscient.
De l'inconscient, en alguns casos podríem dir que l'hipnosi està contraindicada?
No. Gairebé mai. Algunes vegades es podria dir dintre d'algun problema de tipus epilèptic que fos un inductor, però és que tampoc està comprovat, no hi ha casos.
I un dels principals avantatges, sobretot per damunt de tot, que pot tenir la hipnosi davant altres teràpies o tractaments, evidentment és el que no s'utilitzen fàrmacs, no hi ha ni drogues ni cirurgia, res d'això, no?
No hi ha efectes secundaris, en principi. L'únic que pot donar-te és una mica de fred quan acabes la sessió.
Per què?
Sí, tot el sistema muscular està quiet i no hi ha una alimentació com en estat de vigília, ni de sang, ni de tot el sistema circulatori en general, no? En realitat, la persona agafa una mica de fred, per això es tapa. Vull dir, es posa una manteta o el que sigui, o es posa l'estufa molt alta, el calefactor.
Sí, això també ho fan quan vas a fer-te un massatge, també
et
posen...
Ah, exacte,
perquè
estàs quiet, és la quietud, és la quietud, i sobretot perquè hi ha un treball mental, no un treball físic. Aleshores, la sang no va allò...
Es baixa la temperatura corporal,
correcte,
per això,
correcte.
L'està fent aquest treball mental.
I és curiós perquè... l'únic que pot... sempre és l'expressió de la gent és jo em quedaria així. És a dir, ostres, no tinc ganes
de tornar a l'activitat frenètica.
Estic tan bé aquí que no tornaria. Sí, sí, sí.
Caram,
sempre
doncs,
deixa una estona perquè es pugui
readaptar. Sí, sí. Novament, que no sigui allò un
trencament brusc. Ens parla en realitat de l'estat de benestar que dona això. Jo penso que a nivell hipnòtic o semblant, totes les persones haurien de parlar-se, haurien de fer-se fins i tot una autohipnosi. I això val la pena perquè és una mena d'autoregular-se, o almenys, com jo dic sempre, a veure, tu coneixes el teu estat, un estat d'activitat, a vegades d'agitació. Tu no coneixes l'estat contrari, però fes-te'l, produeix-te'l, perquè és teu també.
Autohipnosi, això com s'hi arriba? Suposo que no és així com agafar un llibre, llegir-se'l i de partir d'aquí ho posem en pràctica. Què els recomanaria a les persones que estan interessades?
Hi ha una idea bàsica. Per fer-se una autohipnosi no és suficient parlar-se. S'han de sentir les coses. És a dir, si jo m'estic dient necessito calmar-me o vull estar calmat, com no te'n recordis de què vol dir estar calmat i te'l portis i el sentis, no ho lograràs mai per molt que t'ho diguis. Aleshores hi ha una cosa que és no parlar-se o parlar-se, però sobretot sentir el que dius internament. Bé, l'autohipnosi és una hipnosi autorregulada. És a dir, tu et poses, per exemple, si t'interessa posar-te una música o una mica de...
Perquè era un ambient, no? Que sigui relaxant.
Correcte, clar. I simplement perquè et permeti altre cop no distreure't. I en aquest estat, doncs, parlar-te en termes positius o els missatges que et vulguis dir. Però sempre, sempre sigui sentint-los. No tant dient-se coses. Això són ordres que no tenen sentit. S'ha de sentir internament. Però jo diria que la gent podria fer una anàlisi molt senzilla i entendre que... encara que no vulgui, d'autohipnosi et fa contínuament. És a dir, per exemple, anar al cinema és hipnòtic. Vull dir que quan tu plores, tu rius o tu et poses d'una mala sombra increïble perquè estàs veient una venjança o el que sigui, en realitat és un somni hipnòtic. És a dir, està portant-te en la pel·lícula. Hi ha molts moments que ho fem així.
Segurament quan anem al cinema ara, doncs veurem la pantalla d'una altra forma.
De fet, després...
Més que veure, ho sentirem d'una altra
després
manera.
Després de les pel·lícules, per exemple, després de la pel·lícula, la persona pot continuar pensant en aquella pel·lícula,
sí,
i sentint les coses que ha vist a la pel·lícula.
Certament, durant bona estona et queden encara els efectes. És qüestió de triar la pel·lícula, això
exacte.
Sí, eh? La tria és molt important. Domènec Luengo, doctor en psicologia, psicoterapeuta i especialista en el tractament de l'ansietat. Avui ha vingut aquí, ens ha acompanyat aquesta matinada, li agraïm moltíssim.
Ha sigut un plaer.
Per parlar de la hipnosi. Evidentment, no acaben mai les sessions dient 1, 2, 3, s'ha acabat. Oi que no?
Mai.
Doncs fins ben aviat.
Moltes gràcies,
doctor.